Salutacions, molt bona setmana, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dilluns 10 de març, al Mirador de l'Actualitat, parlarem de la importància de les eleccions europees. Un important test sobre la implicació política dels ciutadans. Previsió d'una campanya en presència de temes domèstics, per cert. Ja a la segona hora tindrem el periodista Ramon Castelló a les històries de l'esport. Avui ens parlarà de Joey DiMaggio, el millor jugador de béisbol i l'home que va estimar a Marilyn Monroe. També us volem parlar del compositor Luis Codera Puzo, guardonat recentment amb el premi de la Fundació Ernst von Siemens per la música. I ja a la recta final, com cada dilluns, tindrem la secció La cuina de la Totó, amb la nostra estimada Carmen Morales. Tot això i més sorpreses en el primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Bon dia, Mercè Raga.
A partir de les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga, la producció David García i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos i Miquel Vera i Laura Aznar, a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit el que fem és repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Comencem el repàs de les notícies més destacades d'aquesta hora. Artur Mas, el president català, convocarà la consulta. Seran mecanismes legals propis.
Doncs sí, de moment diu que lamenta que el govern espanyol hagi perdut una oportunitat d'or, diu, per negociar el traspàs de la competència per fer referèndums. Després que el president espanyol Mariano Rajoy va acusar Mas de lluitar contra el món, el president català ha reafirmat que convocarà una consulta legal pel 9 de novembre. Mas argumenta que no tenim, diu, més remei.
Nosaltres estem lluitant contra l'estat espanyol, però no contra el món. I ens agradaria no haver de lluitar ni contra l'estat espanyol. Perquè si l'estat espanyol ens hagués respectat en les nostres aspiracions d'autogovern, en la nostra cultura, en la nostra llengua, en el nostre projecte col·lectiu, en la nostra llibertat, no caldria ara estar fent el que estem fent.
Rajoy acusava Mas des de Sant Sebastià d'estar portant un procés contra tot el món.
Un dels temes del Mirador de l'Actualitat, bé, el tema d'avui del debat monogràfic del Mirador de l'Actualitat del primer cafè, són les eleccions europees. Doncs bé, no es podrà escollir la papereta de la CUP aquestes eleccions del 25 de maig, ara.
Doncs sí, la formació, Mercè, ha rebutjat en un Consell Polític a Cervera presentar-se en coalició juntament amb Bildu i el Bloc Nacionalista Gallec. Argumenten que la Unió Europea és opaca i, per tant, també antidemocràtica. La decisió arriba després d'una setmana d'intensos debats per tot el territori amb una 50ena d'assemblees obertes a la militància, també a les forces independentistes i a tota la societat civil, on les bases han expressat la seva opinió.
Félix Millet ha de declarar avui i podria anar amb cadira de rodes.
Millet el van donar d'alta, recordem, el dijous passat a l'Hospital de Granollers, on el van operar després d'una desafortunada caiguda el dia 25 de febrer i que va obligar a ajornar el judici precisament quan estava prevista la seva declaració. L'hospitalització de Millet s'ha prolongat diversos dies més del previst pel metge forense. La presidenta del tribunal va advertir que l'acusat de 78 anys havia d'acudir al judici amb crosses o en cadira de rodes, malgrat no estar totalment recuperat de la seva intervenció quirúrgica.
10 anys de l'11M, 7 del judici, que va ser exemple de transparència i discreció.
Demà es compleixen 10 anys, com dèiem, dels brutals atemptats de Madrid. 10 explosions simultànies perpetrades per una cèl·lula islamista en trens de Rodalies Renfe van deixar, recordem, 191 persones mortes i unes 1.700 ferides de diversa consideració. La reacció del govern d'Aznar amb el país trasbalsat per la tragèdia va capgirar les eleccions. Les teories conspiratòries cuejaven fins i tot durant el judici als membres de la cèl·lula islamista. Però la polèmica que envolta el cas del pitjor atemptat viscut a Espanya i un dels més importants a Europa no va contaminar el judici que avui, com dèiem, 7 anys després, s'estudia com un exemple a seguir de rigor i també de discreció.
I avui també us expliquem que han alliberat a la selva boliviana una nena de 9 anys segrestada a Barcelona.
Doncs sí, havia estat segrestada a Barcelona de fa 7 mesos. Es troba, sembla, en bones condicions de salut i aviat tornarà a casa. El segrestador d'origen bolivià i conegut de la família ha estat detingut en un poblat de la selva amazònica.
Ara mateix, passant 5 minuts a les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Sense rastre de l'avió desaparegut al golf de Tailàndia, amb 239 persones a bord. Els equips d'emergència aeris i marítims continuen buscant a aquestes hores les restes de l'aparell.
Ara, però, s'amplia la zona de recerca, ja que els radars recullen que l'avió que anava de Kuala Lumpur a Pequín va fer mitja volta abans de desaparèixer. S'han trobat possibles restes de l'aparell prop d'una illa del litoral vietnamita, però no ho podran confirmar fins que es faci de dia en aquesta àrea del sud-est asiàtic. El canvi de rumb i el fet que no es va rebre cap missatge d'alerta o d'emergència fan augmentar els dubtes sobre les causes d'aquesta desaparició. Les autoritats de Malàisia investiguen 4 passatgers d'aquest avió, 2 dels quals sembla que van fer servir passaports robats. Això també obre la hipòtesi d'un atemptat terrorista. L'FBI de moment ha anunciat que enviarà agents a Malàisia per ajudar en les tasques d'investigació.
I serà queda una setmana per al referèndum que ha de marcar el futur de Crimea i d'Ucraïna. La tensió es fa present cada cop més al carrer a l'espera de la consulta prevista el 16 de març.
De moment, ahir va haver manifestacions als diversos carrers en diverses ciutats d'Ucraïna. A Crimea hi ha hagut també incidents violents a diverses zones. Aquestes manifestacions han deixat clara la divisió de la societat d'Ucraïna, coincidint, per cert, amb el 200è aniversari del naixement del poeta i heroi nacional ucraïnès Taras Shevchenko. A Kiev i altres ciutats hi ha hagut concentracions multitudinàries a favor de les noves autoritzacions del país. Davant dels milers congregats a Maidan, l'exmagnat rus Mikhail Khodorkovsky, alliberat el desembre passat després d'una dècada a la presó, ha animat els manifestants i ha desitjat èxit a les noves autoritats d'Ucraïna.
I acabem explicant-vos que, segons un estudi de la ONG australiana World Free Foundation, recollit pel diari Ara, 30 milions de persones continuen encara avui sent víctimes de l'esclavatge.
Déu-n'hi-do, sobretot a l'Àsia i en sectors com ara l'agricultura i també el servei domèstic. El 72,7% dels esclaus que es calcula que hi ha tot el món són asiàtics. A continuació, ve l'Àfrica subsahariana amb el 15,8%, Amèrica amb el 3,73%, Rússia i també les repúbliques de l'Àsia Central, el Pròxim Orient i el Nord d'Àfrica i Europa, que atenció, tanca el rànquing amb un 1,83%. Altres casos preocupants en aquest continent són els alts percentatges de nens que treballen a les mines en països com ara Ghana i el Congo.
En esports, us expliquem avui que el Real Madrid va liquidar ahir sense problemes la visita del Llevant al Bernabéu i va aprofitar l'ocasió per obrir forat respecte al Barça a la Lliga, que dissabte, recordem-ho, va perdre per 1-0.
Els blancs es van imposar amb solvència amb gols de Cristiano Ronaldo, Marcelo i Nikos en pròpia porta i han refermat, per tant, encara més el seu liderat, ara amb 3 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i 4 sobre els blaugranes. L'equip de Joaquín Caparrós visitava l'estadi madridista després d'una extraordinària ratxa de 8 jornades consecutives amb victòria.
De la seva banda, hem de dir que l'Espanyol va guanyar l'Elx per 3-1 en el partit número 100 de Cornellà al Prat.
Els blanquiblaus van tornar a mostrar una bona imatge i es van revenjar dels alacantins, que van guanyar la primera volta. David López, Coloto i Pizzi van estar els autors dels gols de l'Espanyol. Fuentes, en pròpia porteria, va ajudar una mica els de l'Elx a escurçar distàncies. De la seva banda, València i Atlètic van empatar Mestalla a un gol en un partit que va començar 6 minuts més tard per 2 apagades de llum, i el Sevilla va estar molt superior a l'Almeria i va acabar guanyant per 1-3 sense necessitat de fer un gran joc. Els sevillans van controlar el partit i van tenir les millors ocasions.
Seguim parlant de futbol perquè el Girona ha fet oficial la destitució de Javi López com a tècnic blanc i vermell aquest diumenge després de la dolorosa derrota davant del Sabadell.
El club ha anunciat que Pablo Machín serà el nou entrenador de l'equip, a qui presentaran aquest dilluns, avui a la tarda.
En bàsquet, la Bruixadora ha marcat el debut de l'entrenador que el va fer campió de Lliga, Luis Casimiro, amb el Fuenlabrada.
Els manresans, després d'anar per darrere el marcador durant gairebé tot el partit, han acabat guanyant per 84-83, només un punt de diferència. Una victòria importantíssima que treu els del Bages dels llocs de descens i els manté amb només un triomf menys que els equips que el precedeixen, Estudiantes i el mateix Fuenlabrada.
Pol Espargaró s'ha trencat la clavícula esquerra quan faltaven 14 dies pel Gran Premi de Qatar, el premi de la temporada de MotoGP.
El pilot de Granollers ha caigut durant l'última sessió d'entrenaments al circuit de l'Osei, l'escenari que acollirà la primera cursa del Mundial de la temporada. El petit dels Espargaró arribarà a Barcelona avui dilluns i valorarà amb els seus metges si cal operar-se o no.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8 i 10 minuts. Laura Aznar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Notícia curiosa d'aquest dilluns, que podria ser el pitjor del pitjor.
També ho podríem posar com a pitjor del pitjor, sí. I és que una campanya publicitària posa un fusell de precisió a les mans de David de Miquel Àngel. Es tracta d'una nova imatge d'una campanya publicitària que ha engegat l'empresa d'armament americana Armalite. Diferents personatges del món polític i artístic s'hi han mostrat molt contràries i han qualificat aquesta operació com a molt poc encertada, de mal gust i fins i tot ofensiva. L'empresa, però, defineix el fusell de precisió com una obra d'art que està valorada en 3.000 dòlars, motiu pel qual no ha tingut cap mirament a l'hora de fer el fotomuntatge de l'escultura de marbre de Miquel Àngel subjectant aquesta arma.
Perdón si no supe decir que lo eres.
Avui, en clau cultural, parlem de Pastora Soler. Gerard, perquè em sembla que aquest cap de setmana va tenir un petit problema, podríem dir-ho així.
Doncs sí, avui la cançó cultural va per ella perquè la cantant sevillana es va desmaiar dissabte a la nit en un concert a l'auditori del Palau d'Exposicions i Congressos de Fibes i l'actuació va haver de ser cancel·lada. Sembla ser que una baixa de tensió va provocar el mareig de la cantant. Durant el dia d'ahir, el Twitter es va omplir de mostres de suport per Pastora Soler. L'artista es va desmaiar en la presentació del seu nou àlbum, Conóceme, un disc que s'ha convertit en número 1 de vendes.
Doncs avui també us expliquem que els Premis Recull compleixen 50 anys.
Doncs sí, el llibre L'altre costat del mirall ha sigut el guanyador per l'andorrà Iñaki Rubio, que ha guanyat el Premi Joaquim Ruyra. Amb aquesta obra, l'autor explica el dia a dia de diverses persones. Els Premis Recull de Blanes van néixer l'any 1964 arran d'una iniciativa generada per la revista del mateix nom i per un grup de blanencs, entre els quals destaca el periodista i promotor català Benet Ribes. En aquesta edició han participat 225 obres de 196 autors d'arreu de Catalunya, Andorra, Suïssa i França. I altres premis otorgats són el de Premi Joan Petit de Conte Infantil, que l'ha guanyat Jordi Sierra, i també ha estat guardonat l'actor Ramon Madaula amb el Premi de Teatre per l'obra Coses Nostres.
Doncs nosaltres de moment ens quedem amb aquest Conóceme, que per ser una cançó que va anar a Eurovision o va ser una de les precandidates per anar a Eurovision. Quédate conmigo, de Pastora Soler. D'aquesta manera doncs li volem donar tot el suport a la cantant perquè bé, es trobi millor, no?, i es recuperi ben aviat, Gerard.
Sí, des que l'enviem.
Doncs vinga, tot seguit arriba a la sintonia de Ràdio Estel, Ignasi Miranda.
I ahora que te veo marchar, sé que no te voy a olvidar. Si no supe amarte, amor. Si no supe amarte, amor.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, un minut i mig i serà un quart de nou. El Papa Francesc va començar ahir els seus primers exercicis espirituals de Quaresma com a successor de l'apòstol Pere i ho fa amb els seus col·laboradors més propers, a més, fora del Vaticà. D'aquesta manera, els tradicionals exercicis del Papa no seran al Palau Apostòlic Vaticà, sinó que el pontífex ha decidit anar-se'n durant 5 dies, fins divendres, a la Casa Diví Mestre dels Paulins, ubicada a la localitat d'Ariccia, propera a Castel Gandolfo, davant del llac Albano, segons informen des del Vaticà. La decisió papal d'anar-se'n al costat de tots els caps dels dicasteris vaticans ha causat sorpresa a l'interior dels murs vaticans, fins i tot. Les meditacions del recés quaresmal les farà un rector de la diòcesi de Roma i no pas un membre de la cúria. Concretament serà Angelo De Donatis, que va ser director espiritual del seminari Romà Major i que ha fet activitat pastoral en diverses parròquies, especialment en la formació de sacerdots i també predicador de diversos recessos a preveres religiosos i religioses. Un aspecte nou d'aquest pontificat és que el Papa Francesc ha decidit celebrar el seu primer any d'elecció lluny de les càmeres de televisió i dels mitjans de comunicació, així com de celebracions especials. Estarà, com dèiem, retirat en els exercicis espirituals de Quaresma. I recordem, d'altra banda, que aquesta setmana és molt important per a l'Església a Espanya perquè demà comença una assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola on seran renovats tots els càrrecs, incloent-hi el de president, amb l'única excepció del de secretari general, que ja es va elegir el novembre passat. L'elecció del substitut d'Antonio María Rouco al capdavant de l'Episcopat Espanyol serà dimecres, concretament en una elecció que requerirà majoria absoluta en la primera votació per ser elegit el nou president. Recordem que aquesta visita arriba després que els 84 bisbes titulars de diòcesis espanyoles hagin complimentat la visita ad limina al Papa Francesc.
Els diaris d'aquest dilluns titulen, comencem amb el diari ABC, Mas planeja una hisenda catalana amb 8.000 funcionaris en el subtítol. El projecte inclou un cost de 300 inspectors i costa 700 milions d'euros. El diari El Mundo, per la seva banda, titula Els interventors no veuen suborn en els papers de Bárcenas, tot i que a l'obertura d'aquest diari titula L'objectiu de dèficit per al 2013 també s'incomplirà. D'altra banda, el diari El País titula L'amenaça d'atac jadaïsta segueix alta 10 anys després de l'11M a Madrid. En el subtítol, el Ministeri de l'Interior tem l'existència de llops solitaris i cèl·lules locals. També destaca aquest diari en portada la mort de Gerard Mortier, l'exdirector artístic del Teatre Real, que va morir als 70 anys després de tirar les grans convencions de l'òpera.
I seguim amb més portades de casa nostra. El diari La Vanguardia titula Misteri pel cas de l'avió desaparegut al mar de la Xina i explica que dos passatgers amb passaport fals alimenten la hipòtesi d'un cop terrorista. D'altra banda, el periòdico titula Cada cop més pobres i explica que la crisi acabarà marginant un terç de la societat, segons adverteixen els experts. El Punt Avui titula 331 milions ingressats per la venda d'edificis públics i explica que la Generalitat ja ha venut 21 immobles des de l'any 2012 i ara en posarà 13 més a subhasta. I acabem amb el diari Ara, que titula 30 milions d'esclaus al món i explica que la majoria són d'Àsia i l'Àfrica, també com us hem explicat abans a l'informatiu, i també n'hi ha de l'Europa de l'Est.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, molt bon dia, traductor i filòleg. Què tal, com estàs?
Molt bon dia, Mercè, i bona setmana.
Bona setmana, Gabriel. Descosit d'aquest dilluns.
Mira, a propòsit del conflicte de Crimea, Montserrat Nebreda ha escrit a Nació Digital que se'ns vol vendre que s'ha de respectar la legalitat internacional i, per tant, el referèndum anunciat és il·legal, com també ho seria el català. Tanmateix, diu, ni Merkel ni Obama farien una guerra per la secessió catalana i, en canvi, estan disposats a evitar com sigui que Rússia, amb el seu poder energètic, es quedi Crimea. Vicent Sanchís diu al Singular Digital que si la majoria del Parlament de Crimea el demana, s'ha de fer el referèndum, però sempre que es donin les condicions que garanteixin que tothom s'hi expressi en llibertat. I per això primer cal que les tropes russes es retirin. Finalment, David Miró escriu a l'Ara que cal parar els peus a Putin, que és prou boig per iniciar una tercera guerra mundial a Crimea, sabedor que l'opinió pública russa premia les exhibicions de poder militar perquè restaura l'orgull danyat per la pèrdua de la Guerra Freda, en una situació que recorda, diu, l'Alemanya de Hitler. Parlant de la realitat del nostre país, Jordi Évole proposa a El Periódico substituir el Festival d'Eurovisió per l'Eurocorrupció, que es podria fer a Suïssa i així alguns ja no s'haurien de desplaçar. Seria un èxit perquè hi ha interès pel tema i Espanya, que podria competir amb la cançó Bandido, potser guanyaria perquè té corrupció a dojo. Entre els possibles vencedors, Bárcenas, que va defraudar 12 milions d'euros a Hisenda i la declaració de la renda li sortia a tornar. I Millet, que diuen que Déu no l'espera veure ni el judici final. Bromes a part, una de les conseqüències, si no de la corrupció, sí de l'especulació urbanística, són els més de 500 pisos buits que té l'administració i que assegura que no s'ocuparan mai perquè estan en descampats o en zones rurals on les oportunitats de trobar feina són nul·les i ningú no hi vol anar a viure. Ho escriu Enric Sierra, a La Vanguardia, a propòsit del nou impost que ha anunciat la Generalitat per als bancs que mantinguin pisos buits. I finalment, sobre el procés català, Francesc Marc Álvaro assenyala que el govern central està repetint amb Catalunya el mètode que ja va assajar el comte duc d'Olivares al segle XVII i que va resultar tan inútil que Durão Barroso, gràcies a Olivares, avui és portuguès i no espanyol.
Moltes gràcies, Gabriel. Bon dia. Adéu, que vagi bé.
Adéu.
Ràdio Estel. Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sords cegues i sanitat. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així debes viu la dolce
vida. Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Es busca locutor o locutora que doni la cara i reconegui obertament que teu ha tingut un problema de salut mental. Amb la teva ajuda, moltes persones anònimes s'uniran a la lluita contra la discriminació. Entra a obertament.org i dona la cara per nosaltres i amb nosaltres. Per la salut mental, dona la cara obertament.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen gairebé 7 minuts d'un quart de 9 del matí. Coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes. Des del RAC, Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora parlem d'aturades habituals en aquesta xarxa viària propera a Barcelona. No sembla, en general, un matí excessivament complicat. Repassem algunes vies, per exemple, aquesta autopista del Garraf, lenta amb aturades, zona de Sant Boi, venint cap a Barcelona. També hi ha aturades intermitents a l'autovia A2, zona de Sant Feliu, Sant Vicenç dels Horts, més endavant entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, i la B23, una altra via lenta amb aturades, Molins de Rei i Sant Feliu. A l'extrem nord, a banda de la C58, carregada d'entrada a Barcelona, l'autopista del Maresme molt i molt lenta a l'altura de Badalona. Acabem a les comarques tarragonines, a la variant, a la A7, a la variant de Tarragona. Un accident aquí, just a la zona de Tarragona, que talla carril en direcció sud i provoca aturades, com us dèiem, variant de Tarragona, A7, zona de Tarragona, accident que talla carril en direcció sud. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Atenció, hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que la línia R3, la línia de Vic, s'ha restablert la circulació de trens entre les estacions de la Garriga i Granollers-Canovelles, que estava interrompuda per causes alienes a l'empresa. No obstant, els trens circulen en demores d'uns 20 minuts en tots dos sentits. La resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, de moment, circula en normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Bon dia. I finalment coneguem quin temps ens espera de cara a les properes hores de la mà del nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Situació meteorològica marcada per l'anticicló. Això significa domini del sol a pràcticament tot Catalunya, però amb l'aparició d'alguns núvols baixos aquesta tarda a punts del litoral i del prelitoral. I és que, tot i haver-hi anticicló, ens enviarà vents de llevant que, de cara als propers dies, incidiran damunt de la costa i faran que augmentin els núvols. Avui encara no, avui un dia bastant assolellat, les temperatures semblants a les d'ahir, ambient fred ara mateix, tenim 9 graus a Barcelona, 6 a Tarragona, 2 graus a Lleida, però està glaçant amb un grau negatiu a Girona, però les temperatures màximes es mouran entre els 15 i els 20 graus. Per tant, un ambient molt més agradable al centre de la jornada. Cal dir que de cara a demà al matí farà sol, però a la tarda augmentaran els núvols. Primer ho faran a la costa i ben avançada de la tarda els núvols també arribaran a la resta de Catalunya, però sense precipitacions. Uns núvols que faran que demà les temperatures diurnes quedin una mica més baixes que les d'avui. La mateixa situació ens afectarà dimecres amb nuvolositat variable més abundant a la costa, on bufaran vents de gregal i més clarianes cap a l'interior. Temperatures dimecres una mica més baixes, però a partir de dijous es torna a imposar el sol i pujaran les temperatures diurnes. Al matí, però, continuarà fent fred.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, l'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. A Ràdio Estel, el primer cafè. De dilluns a divendres a la una del migdia a Ràdio Estel, tria Escola Cristiana, el programa del projecte educatiu de 400 centres associats a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Els professors, l'orientació, les noves tecnologies a l'aula, amb entrevistes i testimonis. Tria Escola Cristiana, fins al 14 de març, de dilluns a divendres a la una del migdia, a Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i l'equip d'informatius de Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 23 al 28 d'abril, peregrinatge a Fàtima i al nord de Portugal. Una experiència cautivadora que et convidem a viure amb nosaltres. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
La campiona del món de natació sincronitzada, Ona Carbonell, dona suport a la cursa del Corte Inglés.
Hola, sóc l'Ona Carbonell. Només amb molt d'esforç pots aconseguir ser la número 1. Vine a la cursa del Corte Inglés. Amb tu serà la millor d'Europa. Inscriu-te i col·labora amb l'ONG Ulls del Món.
Diumenge 6 d'abril corre la cursa del Corte Inglés. Ens trobem a la cursa. Inscripcions gratuïtes al Corte Inglés i a Hipercor.
El mirador de l'actualitat.
Aquest cap de setmana que acabem de deixar ha estat molt intens políticament, sobretot amb l'horitzó immediat de les eleccions europees del 25 de maig. Els partits polítics preparen tota la maquinària en un ambient encara complicat, sobretot per les conseqüències de la crisi econòmica, i amb la previsió que predominin en els actes i els debats de campanya els temes domèstics, juntament amb la preparació d'altres convocatòries electorals en els àmbits català i espanyol, sobretot les municipals i les generals de l'any vinent. Unes convocatòries que les forces polítiques consideren, segurament, s'ha de dir així, més importants. Mentrestant, els últims dies ha estat notícia l'elecció de Jean-Claude Juncker, per exemple, com a candidat del Partit Popular Europeu a la presidència de la Comissió Europea, en la primera vegada que existirà aquesta figura en els comicis a l'Eurocambra. A més, a Catalunya, per exemple, la CUP va decidir ahir no presentar-se a la cita del 25 de maig. Tot plegat, aquests elements i molts altres, els destaquem sense oblidar la qüestió de la convocatòria de la consulta sobre la independència per al 9 de novembre, un tema que el govern espanyol es nega a acceptar ni tan sols com a punt per un hipotètic diàleg, com deia en un acte al País Basc dissabte Mariano Rajoy. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Doncs només falta un mes i mig per les eleccions europees. Amb la vista posada en aquesta cita, els partits polítics han tingut aquests últims dies diferents activitats i han ofert també missatges públics mentre encara defineixen les seves llistes per la circumscripció única espanyola. El Partit Popular encara no té finalment candidat, tot i que segurament serà el ministre Miguel Arias Cañete, mentre que els socialistes han apostat per Elena Valenciano, amb Javi López com a primer del Partit Socialista de Catalunya. Per la seva banda, Convergència i Unió torna a presentar com a cap de cartell Ramon Tremosa. Més enllà de la formalitat i la normalitat del procés electoral, tothom sap que aquests comicis, on els europeus elegirem els diputats de l'Eurocambra, estan molt marcats per temes polítics i estratègics més de l'àmbit de Catalunya i d'Espanya que no pas per les qüestions pròpiament de la Unió Europea. La consulta del 9 de novembre a Catalunya, amb la manca de diàleg entre els governs català i espanyol i l'horitzó també de les eleccions municipals i generals del 2015, seran segurament els principals arguments presents en l'opinió pública i també en la maquinària dels mateixos partits. Tot això es produeix mentre les forces polítiques afronten la cita del 25 de maig amb la preocupació per una més que probable baixa participació. El 2009 van anar a votar menys de la meitat dels espanyols a les eleccions europees i ara algunes projeccions demoscòpiques apunten que menys del 40% compliran amb el deute d'anar a votar. Si això es confirma, estarem amb una desconnexió rècord dels ciutadans amb els seus representants a la vida pública, una realitat per reflexionar.
Gràcies, Sara, amb aquest paisatge. Obrim el mirador d'avui. Ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona Arcadi Oliveres, economista i president de Justícia i Pau a Barcelona. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
També tenim Eulàlia Reguant, experta en cooperació i delegada a Barcelona de Fiare Banca Ètica. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
I avui tenim una participació des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Avui comptem amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell i diputat de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya, Albert Batalla. Senyor Albert Batalla, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Molt content de tenir-lo entre nosaltres després
igualment.
D'un temps en què no havia estat possible. Com va tot?
Molt bé, molt bé. Pedalant molt i treballant. Ja encara en la primavera hem tingut un hivern maco perquè la veritat és que ha fet una climatologia favorable perquè la Seu, la comarca i el Pirineu doncs poguessin tirar endavant amb tot el que són els esports d'hivern i per tant intentar també doncs, afavorir la presència turística a casa nostra, que és un dels motors, com sabeu, al Pirineu.
I tant. Hi ha combinació de neu i bon temps, per exemple, aquest cap de setmana s'ha vist, no?
Sí, sí, aquest cap de setmana ha estat excepcional. Un cel blau i un terra blanc, fantàstic.
Bé, vostè com a alcalde segur que ha d'atendre cada dia moltes qüestions locals, però ja sap, com saben també Arcadi Oliveres i Eulàlia Reguant, que la vida política va molt més enllà dels municipis. Tenim aquí en l'horitzó unes eleccions europees i una primera qüestió que els faig és senzillament aquesta. Com veuen aquestes eleccions des de la previsió de participació i des del que faran els partits? Per exemple, tenim que la CUP ha dit que no es presenta i ha donat un argumentari doncs, molt crític, no?, amb la Unió Europea qualificant-la d'antidemocràtica, fins i tot, més enllà d'això, la reflexió dels ciutadans. Qui vol començar? Albert Batalla, per exemple, o no sé com vulguin?
Com vulgueu. Aviam, jo crec que hi ha diverses maneres de visualitzar les eleccions europees. Primer, pensant si ens queden molt a prop o molt lluny. Finalment, quan, com deies abans, et dediques a la política local, te n'adones que hi ha moltes decisions del teu dia a dia, en tant que alcalde o regidor d'un ajuntament, que en certa manera poden quedar condicionades per allò que es decideix a Brussel·les o a Estrasburg, des de qüestions vinculades a l'àmbit de la política agrària comuna, nosaltres estem en un territori eminentment agrari, fins a temes vinculats a l'energia o vinculats, per exemple, a qüestions comercials. Coses que potser no li donem aquesta segona volta per entendre que potser es debaten i es decideixen en una part fora, ja no del nostre municipi i del nostre país, sinó en aquest cas doncs, a Brussel·les i a Estrasburg. Des d'aquesta perspectiva crec que és important que bueno, es pugui fer pedagogia, no?, al voltant d'això, de dir, escolteu, allà s'hi decideixen coses que ens afecten finalment en el nostre dia a dia. Per altra banda, també en aquesta ocasió, en aquesta convocatòria, sense tirar coets, per entendre'ns, però sí que hi ha algun avenç des del punt de vista de representativitat que em sembla significatiu de poder posar sobre la taula, no? I és que, com es deia a l'entradeta, per primera vegada hi ha candidats a la presidència de la comissió. Això és un pas de perdiu, per entendre'ns, o de pardal, fins i tot. No és un pas de llebre, però vaja, d'alguna manera es comença a visualitzar també doncs, una certa aposta de cara als partits europeus per tal de poder visualitzar amb cares projectes polítics que la gent els pugui tenir més identificats.
Sí, en tot cas, ara hi tornem i continuem, senyor Batalla, però mentrestant completem la primera part. Eulàlia Reguant.
Jo estaria d'acord que és evident que a Europa es prenen decisions que transcendeixen molt més del que a vegades ens imaginem. El problema és quan només en fem pedagogia cada 5 anys perquè interessa als partits que la gent els voti. Quan estem parlant, és a dir, que la ciutadania no participi, té moltes lectures. Una és que realment ho considera que està, o es troba a Europa i al Parlament Europeu com una institució superllunyana on no s'entén què es fa i molt probablement ens hauríem de plantejar per què no s'entén el que es fa. I jo crec que tindria a veure amb quina construcció d'Europa estem fent i quina democràcia europea estem construint, perquè en el fons, tot i que s'acabin prenent decisions, com molt bé deia, de temes de la política agrària comuna, etc., sembla que per la ciutadania això no transcendeix o no s'entén com una opció de participació i d'entesa de que en el Parlament Europeu es pren decisions de manera democràtica. Per tant, ens hauríem de plantejar si és que realment l'Europa que estem construint és una Europa democràtica, participativa, dels pobles, etc.
Bé, ara hi continuem debatent, però Arcadi Oliveres abans.
Bé, doncs, bon dia a l'Albert a distància. I
bon dia, Arcadi.
Parlem una mica d'aquestes qüestions. Estic d'acord amb aquestes dues intervencions, que són efectes que tenim en la vida diària els que provenen d'Europa, però jo diria que potser la qüestió a remarcar és que provenen d'Europa, però no exactament d'allò que anem a escollir, que és el Parlament Europeu, perquè qui pren les decisions de debò no és el Parlament Europeu. Jo sempre he dit, i em sap greu, que el Parlament Europeu té molt, molt, molt poc poder i que no respon a aquella idea bàsica democràtica de la divisió de poders, perquè les normes a la Unió Europea les fa el Consell de Ministres. En tot cas, el Parlament les visualitza, les ratifica, les esmena, però no les fa. I, esclar, això trenca la idea bàsica aquella del Montesquieu de divisió de poders.
El que passa és que la Comissió Europea surt del Parlament Europeu.
Sí, però qui fa les lleis és el Consell de Ministres, no és la Comissió. És el Consell de Ministres, és a dir, són els diferents estats.
Els estats, sí, sí, els consells europeus.
Els seus ministres, perquè en aquest cas sí, es parla de l'elecció democràtica del president de la Comissió, però la Comissió no és altra cosa que un, diguem-ne, mandau, per dir-ho. És un mandat del que diuen els resultats del Consell de Ministres. Què vol dir? Que la Unió Europea mai ha esdevingut un superestat, perquè cada estat, amb dret a veto, per altra banda, continua prenent les decisions. Per tant, allò que anem a escollir està molt bé, serveix perquè es faci un debat sobre Europa, però utilitat pràctica de cara a les lleis que Europa pren, que sí que són molt importants per nosaltres, no li trobo.
I no li sembla que potser pel fet d'estar en procés podem avançar en això, ja que els veig crítics una mica, tant Arcadi Oliveres com Eulàlia Reguant?
Jo crec que no s'avança només dient que el president de la comissió serà escollit democràticament, sinó s'avança donant realment poder al Parlament Europeu, si realment es vol que sigui un Parlament de presa de decisions i de debat i de línies, de definició de línies polítiques a nivell europeu. Si això no es reforma, estic absolutament d'acord amb la cara i no té cap mena de sentit perquè hi hagi un Consell de Ministres que siguin els que fan les lleis i els altres les ratifiquen.
La qüestió és com, Albert Batalla, sí, perquè abans potser volia dir més coses, eh?
No, ja era per llançar la pilota i que per fer aquí doncs, hi hagués partit, no?, per entendre's.
Molt bé, sí, sí.
Jo estic d'acord amb que el pes dels estats a nivell europeu és massa fort en detriment precisament del Parlament que s'escull en unes eleccions europees. De fet, llegia l'altre dia que aquesta opció de que ja es pugui escollir directament, més que directament, és a dir, la força més votada serà qui proposarà finalment doncs, com a cap de llista, el seu cap de llista com a president de la Comissió Europea, això ja neguitejava fins i tot els estats. Per tant, està clar que la resistència aquí és molt forta i que els passos, encara que siguin de pardals, jo crec que se'ls ha de donar com a mínim doncs, aquesta importància, perquè és cert que a l'altra banda, com bé s'explicava, doncs, els estats tenen una resistència molt forta al canvi i a l'aprofundiment democràtic.
A perdre sobirania, potser, també. És una resistència.
Sí, 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 clar, a perdre sobirania. La sensació, potser, és que allà cadascú va defensar la seva parceleta, no?, en tant que ha estat, sí. I per tant, doncs, que vagin fent mentre a mi no em facin anar malament, perquè llavors jo he de donar comptes als ciutadans. Clar, és un concepte, jo crec que poc evolucionat del que segurament molts creiem i desitgem que hauria de ser Europa.
Mhm. Jo voldria explicar una anècdota sobre això, de que si els governs estan per sobre o per sota, avui en dia aquest Consell de Ministres, que és el que pren les decisions, té l'obligació de prendre les decisions per unanimitat. És a dir, que existeix el dret de veto. Si un país diu que no, allò no s'aprova. Això, evidentment, és molt farragós i fa que difícilment es puguin prendre decisions. En el Tractat de Maastricht van preveure la possibilitat de que en lloc de votar per unanimitat, es podés votar per majoria, el qual donaria molta més flexibilitat a les decisions. I el curiós és el que va dir el Tractat de Maastricht sobre això, que es podrà votar per majoria sempre que per unanimitat s'hagi decidit que es pot votar per majoria.
El qual és curiós.
El qual vol dir que els estats no estan... quan consideren que el tema és secundari, que no té cap importància, llavors, però quan és important, els estats seguirem tenint la darrera paraula.
Els grans documents de la Unió Europea, la Constitució fracassada, la nova Constitució, sí, sí, són acords entre estats, encara. No és
sempre,
ben bé
sempre.
Un marc únic. La qüestió és com arribar a aquest marc únic des de la diversitat, perquè tampoc es vol que es perdi ni Catalunya, ni Espanya, ni França, ni altres realitats, la seva personalitat.
Jo aquí sí que crec que, contra els que consideren que des de dins es pot canviar, jo sí que crec que es tracta de construir una cosa absolutament diferent i de zero, on realment es construeixi. O sigui, estem partint d'una Unió Europea construïda sobre la base econòmica més que la política en un primer moment, i que després hem anat reformant i intentant-la dotar de contingut polític, però inicialment era una Unió econòmica estrictus sensus. Per tant, jo crec que es tracta de construir algo absolutament diferent i deixar-nos d'una Unió o d'un Parlament on mai se li ha donat poder, on estem veient que els estats tenen por de donar-li poder, i on, per tant, de zero o des de dins està sent com molt difícil canviar-ho. Per tant, per mi, l'opció és: aquest Parlament Europeu o aquesta Unió Europea no serveix. Si es tracta de tenir una Unió Europea i construir un acord entre entre Europa, construïm alguna cosa diferent.
Què pensa, per exemple, el senyor Albert Batalla del fet que la CUP, un partit amb representació al Parlament de Catalunya, titlli d'antidemocràtica la Unió Europea i argumenti així que no es presenta a aquests comicis?
Jo acostumo a no valorar les decisions dels altres partits. Ells han degut fer les seves reflexions, que es poden compartir més o menys. Jo entenc que és millor, si hi ha una cosa que no t'agrada, implicar-te i canviar-la, que no pas doncs quedar-te al marge i criticar-la, però és una opció, i per tant doncs tot el respecte. En tot cas, jo crec que la resta de partits doncs intentarem sumar tant com sigui possible doncs per transformar Europa dins de la nostra migradesa, perquè som petits els representants catalans, però sobretot cap a aquell concepte que superi els estats, no? Per una qüestió molt evident, a més a més. I a més, com es deia al principi de la tertúlia, amb temes locals sobre la taula que finalment acaben sent també temes universals, no? El tema de l'autodeterminació de Catalunya, pot ser només l'autodeterminació de Catalunya o el dret a l'autodeterminació, que és un tema universal. I per tant també intentar doncs, en el flanc europeu, trobar les complicitats doncs perquè tot el procés que estem fent sigui el més acompanyat possible en una Europa que, com es deia fa un moment, està molt, molt marcada per l'opinió dels estats, i en aquest cas per l'opinió de l'estat espanyol, que apreta d'una forma doncs molt insistent doncs perquè Catalunya no pugui fer el seu camí.
Ara entrem en qüestions polítiques nostres. En aquest mirador ens acompanya l'alcalde de la Seu d'Urgell i diputat de Convergència i Unió al Parlament, Albert Batalla, el president de Justícia i Pau a Barcelona, Arcadi Oliveres, i l'experta en cooperació, Eulàlia Reguant. Ara ha parlat Albert Batalla del dret a l'autodeterminació, de la consulta de sobiranista. Artur Mas renyava una mica aquests dies alguns partits per no haver fet una coalició. Què hi ha d'això, senyor Batalla, i què en pensen també els altres? Una coalició sobiranista, per dir-ho així.
Sí, hi havia una proposta sobre la taula que era intentar, doncs, és a dir, part del que estem fent en aquests dies i en els propers mesos no juga només dins del país, es juga fora. I és una evidència perquè, a més, l'estat espanyol, que sempre diu que és un tema intern, constantment està enviant missatges cap a fora i de fora cap a dins per intentar bloquejar aquesta possibilitat que té Catalunya de tirar endavant la construcció d'un estat propi. I, per tant, com que jugué fora, nosaltres enteníem doncs, que era una bona oportunitat, perquè en aquestes eleccions europees el bloc català que està a favor del procés i del dret a decidir, d'exercir la democràcia d'una forma real a través de les urnes perquè puguem escollir el nostre futur, doncs tingués, amb matisos, evidentment, i amb la pluralitat que s'expressa en la foto de l'acord de la consulta, però que hi pogués haver un bloc de defensa conjunta del dret a decidir a nivell europeu. Perquè, a més, tots els representants estan en partits polítics europeus diferents i, per tant, que es pogués fer també aquesta visualització més transversal. Això no ha estat possible, doncs, malauradament, perquè jo crec que hauria estat una molt bona proposta. Crec que en aquest cas Convergència Democràtica ja ha explicat per activa i per passiva que, diguéssim, vam ser els últims, per dir-ho així, en aixecar-nos de la taula, perquè enteníem que això era bo pel país. I bé, en tot cas, un cop s'ha superat aquesta etapa, el que hem de fer és mirar de treballar tant com sigui possible tots els que estem a favor de la consulta per fer arribar el missatge a Europa i als partits polítics europeus, doncs, perquè es permeti fer una cosa que és evident, per altra banda, que és que la gent pugui votar.
Sobre aquest punt concret, Aurelia Reguant i el Cadí Oliveres, que hi hagi, també aprofitant la circumscripció única, perquè de vegades passa, Esquerra s'havia presentat amb altres partits nacionalistes d'Esquerra o d'Euskadi o d'altres llocs.
Sí, bueno, i Convergència en el seu moment també havia fet el Galeusca famós.
Sí. Amb Galícia,
però jo sí que a mi em costa entendre coalicions electorals o acords o no sé com dir-li, on després, quan arriben a Brussel·les, cadascú se'n va al seu grup parlamentari. Perquè per això, doncs, el que estan fent ara, que cadascú es presenta amb la seva llista, amb el seu programa, i molt probablement amb un punt que potser no està redactat exactament igual, però que el dret a l'autodeterminació està present allà, ja és suficient pes com per quan arribin allà cadascú des del seu grup parlamentari pugui exposar i defensar aquest punt. La lògica d'unir-nos tots aquí, però després tots allà ens separem, jo personalment no l'entenc ni li veig...
És que no hi ha un grup parlamentari català a nivell europeu.
Però perquè la lògica per mi és, o sigui, en el fons no és només el dret a l'autodeterminació, hi ha altres punts i altres coses de la política europea que diferencien els partits.
Però pluralitat i transversalitat.
Però que diferencien els partits polítics. I per tant, jo no veig malament que cadascú des de la seva llista electoral aporti el dret a l'autodeterminació en el seu programa per després des d'allà desenvolupar-lo.
Una imatge conjunta jo crec que ens donava dos missatges, no?
Bé, són opinions en tot cas, sí. També Convergència i Unió sembla que han format part de grups europeus diferents,
sí,
no?
Formen part de...
Liberals
sí.
i democristians.
Però deia que una imatge conjunta ens dona dos missatges, no? En primer lloc, doncs, refermar la unitat al voltant del procés que es va establir a finals de desembre quan es va decidir data i pregunta. I per altra banda, també passar un missatge a la ciutadania de Catalunya, dir, ei, escolteu, és que en aquest terreny, també el de la política europea, ens hi juguem molt. I per això, en un moment excepcional, hem decidit doncs, anar junts, malgrat que després, evidentment, doncs, cadascú s'inscriu, també des del punt de vista ideològic, en el grup parlamentari que li correspongui.
Senyor Cadí Oliveres.
Bé, penso que el que deia fa un moment l'Eulàlia de la circumscripció única és un dels hàndicaps que tenim els catalans a les eleccions europees. El fet de que sempre així serà en coalició amb uns altres. Per exemple, i això és un defecte d'Europa, mai ha reconegut les nacions sense estat com possibles ents dels quals pugui sortir una candidatura, el qual és un problema de democràcia dins d'Europa dels molts que té. Per altra banda, jo em deveria afegir que fins i tot suposant que aquesta coalició ideal que s'havia proposat entre diferents partits d'Europa hagués triomfat, dins d'aquella aiguabarreig al Parlament Europeu i dins d'Europa en general, tinc l'impressió que tampoc s'hauria fet gaire cosa. La meva percepció particular és que si hem de treballar per la independència, que sens dubte hi hem de treballar, i crec que és una bona fita, no ens salvarà Europa. D'això no estic absolutament convençut. La seva història ho demostra i la seva incapacitat per resoldre aquests temes també.
Bé, hi ha moltes qüestions lligades a la consulta, com per exemple el creuament de declaracions entre Mariano Rajoy en un acte de partit del Partit Popular al País Basc. Deia que els qui defensen la consulta, o Artur Mas particularment, lluita contra el món. Artur Mas li ha respost dient que no lluita contra el món. A banda de tot això, que si volen poden comentar breument, però com que el temps és limitat, m'agradaria que reflexionessin vostès sobre la previsible baixa participació en aquestes eleccions europees, que d'alguna manera destapa una realitat de desconnexió, de desafecció política dels ciutadans. I aquí potser les eleccions europees, malauradament, s'emporten el trist lideratge de baixa participació. No sé si sobre una cosa i altra...
Bueno, jo crec que sí que té a veure la baixa participació amb la sensació de llunyania, de poca utilitat, de no capacitat d'influència, més la desafecció política i el descrèdit del que és el sistema electoral que existeix, que ja hem anat veient. Vull dir que no és el primer cop que veiem. Vull dir, per tant, és evident que aquí hi ha un problema que va més enllà d'unes eleccions puntuals i que encara ningú ha estat capaç d'abordar realment. I jo tinc la sensació que no hi ha cap organització política que, de veritat, s'hagi plantejat què és el que passa i com solucionar i subsanar realment aquest problema de descrèdit de la ciutadania i com fer que les institucions parlamentàries realment estiguin al costat de la gent i no per sobre... O a la gent li costi moltíssim accedir-hi.
Sí. Albert Batalla, Arcadi Oliveres, per exemple.
És evident que hi ha bastanta ignorància sobre el que es decideix a Europa, perquè serveix i com es fa. Però, per altra banda, jo penso que hi ha una raó sòlida per creure-hi poc. A part d'aquesta falta de capacitat del Parlament Europeu per exercir el poder, jo crec que hi ha un altre element que no s'ha esmentat. Abans he dit que el Consell de Ministres feia les lleis, i és veritat. Però, com dèiem, penso que era el conte de Romanones, hagan ustedes las leyes que yo haré los reglamentos. I els reglaments qui els fa? Els fan els funcionaris de la Unió Europea. Qui són els funcionaris de la Unió Europea? 15.000 persones que treballen tot el dia allà. Sotmesos a què? Sotmesos a la pressió, atenció, de 15.000 lobistes que, en representació dels interessos econòmics, comercials, financers d'Europa, pressionen perquè redactin uns reglaments al seu interès. Per tant, això a prop de la societat no en té res. I, per tant, la gent això doncs, pot entendre.
També el ciutadà català o espanyol mitjà té la sensació que mana Alemanya, no? Això se sent...
Sí, però no és ben bé això. Mana les grans empreses.
Ja bé, o els mercats, o... Sí, sí. Senyor Albert Batalla, perdó.
Sí, però davant d'això, clar, hi ha diverses possibilitats de solució, no? Si és que existeix. I jo crec que la solució és més política, més implicació. Clar que és difícil, perquè, com bé es deia, especialment Brussel·les ens queda molt lluny, ja, fins i tot des del punt de vista físic, no? I geogràfic. Per tant, doncs, és lògic que la gent doncs, tingui també aquesta percepció de llunyania. Per altra banda, també és cert que últimament hem viscut algun procés electoral on aquesta tendència a la baixa participació no ha estat així. Les eleccions al Parlament de Catalunya, les darreres, hi va haver un 80% de participació. Les més participades des de sempre. Per tant, vol dir que també quan es plantegen qüestions que la gent interpreta com claus en la seva vida, en el seu dia a dia, en el seu present i en el seu futur i el dels seus fills, doncs la gent participa, s'hi aboca i va a les urnes.
Potser tant de bo aquesta previsió no es compleixi, evidentment, pel bé de tots, eh? Que els polítics i els qui pensen votar convencin la resta per votar, el que sigui, no? Cadascú la seva opció.
Sí, crec que va ser Fuster que va dir tota política que no sigui feta per nosaltres serà feta en contra nostra, no?
Sí.
Doncs bé, ens hem de remengar.
Però aquí jo crec que hi ha també una responsabilitat de que no es tracta... És evident que les últimes autonòmiques hi va haver un alt índex de participació. Estàvem en un moment que aparentment semblava que era o caixa o faixa i, per tant, aquí és on quan tothom s'implica, però el problema és quan el caixa o faixa el fem un cop cada X temps. Perquè llavors sí que no estem educant realment en la participació i en la importància d'aquestes institucions i de la influència que tenen en la nostra vida diària. Jo segueixo creient que una cosa són les eleccions cada X temps i l'altra cosa és la participació de la ciutadania en els processos de presa de decisions. I això va més enllà d'un cop cada 4 anys, sinó que va a cada dia o en els moments importants de la presa de decisions i dels debats polítics. Llavors, a Europa, ja, o sigui, si en el Parlament de Catalunya, tot i que vam tenir ara un 80% de participació, sempre ha estat més baixa, el Parlament Europeu, que està molt més lluny, és evidentíssim que si no hi ha un procés al llarg dels 5 anys que dura la legislació, la gent no sap què s'hi va fer.
Alguna cosa més sobre això? Bé, són molts temes de fons en pocs minuts, Arcadi Oliveres i Albert
Batalla. Tinc la que la idea de responsabilitat política per a les eleccions l'hauria de tenir sempre tothom i en qualsevol tipus de convocatòria. Aquells que vam néixer en una època en què era impossible votar, jo penso que tenim fam d'urna i cada vegada que en veiem una pel carrer tenim ganes d'anar a col·locar una papereta allà perquè això és imprescindible.
Sí.
I tinc la impressió que s'ha d'anar a votar sempre i en tot cas no. Dic que el vot hagi de ser obligatori, que evidentment no es pot obligar a ningú, però que això seria necessari. I després també, si volem que aquesta participació es doni, explicar suficientment a la gent per què serveix aquest Parlament, que no serveix per res, per altra banda, quins resultats pot tenir,
vostè.
I per altra banda...
Sí. No, ciutadans escèptics com vostè han de ser convençuts que pot servir d'alguna
cosa. No, però jo aniré a votar, encara que no serveix per res.
Vostè anirà a votar.
I tant.
Molt bé. Exemple, de crític que vol anar a votar.
Jo anava a subscriure les paraules a l'Arcadi fins a gairebé la darrera paraula, però la darrera frase, doncs, hi discrepo una mica. Evidentment, hauria de servir per molt més, però jo crec que per alguna cosa serveix i la feina que han fet els diputats catalans, tots els diputats catalans durant aquests 4 anys, durant aquests 5 anys a Brussel·les, en alguns casos ha tingut una incidència forta, no només pel país, sinó per altres qüestions. No sé, per exemple, el diputat d'Iniciativa amb tot el tema de la tonyina vermella s'ha fet un fart de treballar d'una manera...
Raül Romeva, intensa, en aquest cas.
Raül Romeva, exacte. Mm-hmm. O el propi Ramon Tremosa... Jo crec que fins i tot ha estat capaç de situar un tema que pel país és important, com és la qüestió del, del corredor mediterrani, que ha estat un tema que fins i tot ha obert portades en els diaris. Per tant, vol dir que finalment ha quallat, que aquesta era una qüestió important també pel país, etc. I trobaríem exemple, Maria Badia, trobaríem exemples diversos de feina feta pels diputats europeus, i en molts casos fent lobby, cosa que està molt bé, per tal de...
El senyor Oliveres no li agrada gaire la paraula lobby, però vaja, fent grup, fent pinya.
Fent pinya, és més nostrat encara. Fent pinya a favor del país, i això està bé, i probablement cal que explicar-ho més, cal ser més insistents, etc. Però per alguna cosa serveix al Parlament Europeu, perquè els altres el fan servir.
Uh-huh. Quan he dit que no servia per res, no volia dir que els diputats no fessin bona feina, que en tinc molts amics i fan bona feina, això és una altra cosa.
Senyors, ho hem de deixar. Moltes gràcies per la seva participació avui en el Mirador de l'Actualitat. Hem tingut l'alcalde de la Seu d'Urgell i diputat de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya, Albert Batalla, i també l'experta en cooperació, Eulàlia Reguant, i l'economista i president de Justícia i Pau a Barcelona, Arcadi Oliveres. A tots tres, fins una altra. Que vagi bé, que les eleccions europees siguin profitoses pel bé de tots, pel bé del país. Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Gràcies. És un plaer. Salut.
Ràdio Estel.
Els dimecres a 9:45 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Mercens Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail alprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina! La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Fa un any que Francesc va ser escollit papa. Reviu aquest primer any amb el llibre Francesc, el papa del poble. Amb pròleg del pare Abat de Montserrat. Tot un any d'entrevistes, d'homilies i de gestos carregats de significat. A partir d'aquest dijous, per només 9,95 €, amb La Vanguardia.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
Fem el cafè avui breument amb Daniel Arasa, que és el president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU 2014. Es fa divendres i dissabte a la Universitat Abat Oliva Seu de Barcelona el segon Congrés de Cinema i Educació, que tractarà aquest any la qüestió del bullying i l'assetjament entre alumnes i sobre professors. Parlem d'aquest tema amb Daniel Arasa. Les activitats promogudes per la Plataforma per la Família Catalunya ONU 2014 tenen un sentit, i és el 20è aniversari de la declaració per part de les Nacions Unides de l'Any Internacional de la Família, i en aquest context es fa aquest Congrés de Cinema i Educació. Senyor Daniel Arasa, molt bon dia.
Bon dia.
Ens pot fer una petita presentació telegràfica d'aquest congrés, divendres i dissabte a Barcelona?
Sí, aquest congrés pretén abordar, utilitzant com a mitjà el cinema, aquest problema tan important que és la pressió que hi ha, l'assetjament que hi ha, molt freqüentment, més del que sembla, al món escolar. Això d'una manera és molt especial, perquè fins i tot es parla, segons dades d'experts, que un 14% d'alumnes rep d'alguna forma assetjament. En molts casos lleu, però inclús hi ha un 3% de casos greus. I després, sobre el professorat, hi ha una pressió molt gran, en molts casos, tant dels propis alumnes, sobretot en secundària i demés, i també en part de les famílies. Això es pretén tractar en aquests dies i, sobretot, fer-ho en base a utilitzar el cinema com una eina que permet visualitzar-ho millor.
Mm-hmm. Les jornades són obertes a la inscripció de molta gent, que des del sector cultural, social, associacions de famílies i també naturalment, del món de l'educació es vulguin apuntar. Com és possible inscriure's en aquest congrés?
Mira, hi ha una pàgina web, la cinemanet.info/congreso-bullying, però en fi, entrant a la pàgina cinemanet.info i buscar congrés de bullying, i allà es poden inscriure encara tots aquells que vulguin. Uh-huh. Jo crec que pot ser servir per molta gent, però sobretot gent del món educatiu, claríssim. Gent del món del dret, també. Gent de la psicologia. I gent, pares de família, interessats, preocupats per això. Uh-huh. Perquè és que serà molt interdisciplinar. Hi haurà, per exemple, representants de la fiscalia, representants de la policia, educadors, evidentment, gent del món del cinema, pedagogs. I, per tant, hi haurà com un ventall de posicions i aspectes que s'han tractat aquest tema des de diversos àmbits. Pensem que pot ser molt útil per molta gent